Candidatura de Progrés presenta una llista continuista i un programa ambiciós, reivindicant la gestió feta els últims anys. Víctor Puga exposava un programa del qual en destacaven compromisos com el de fer públic l'Estany de Poma abans de 2 anys. A la crònica recollíem diferents fragments d'aquell acte, amb les veus de Josep Bofill, número 2 de la candidatura, i Víctor Puga, l'alcaldable de Candidatura de Progrés.
M'agradaria destacar que s'ha fet una gran feina de planificació. Comptàvem l'altre dia que en total han estat uns 6-7 plans directors, entre els plans directors turístics, d'urbanitzacions, etc. I és que ho vam dir també el dia de la presentació a l'Ajuntament, a nosaltres ens agrada treballar sobre una base ferma i així entenem que els projectes que es duen a terme després s'executen d'una manera correcta.
El pla general és el que estructura, el que ordena urbanísticament el municipi, però va més enllà. Té una vessant econòmica, una vessant cultural, turística, comercial, per tant, d'alguna manera és el que fa la radiografia del poble Cabós de cara als propers 20-25 anys. I aquest és un tema que no és el mateix que estigui en mans d'un equip que estigui en mans d'un altre equip, per motius també obvis que tampoc hi entraré al detall. A l'escala tenim projecte i hem fet una gestió econòmica que això l'iniciem el 2007 amb l'Estanis com a alcalde, que hem arribat fins al dia d'avui reduint l'endeutament. En Josep parlava de sota el 10%, però tenim un romanent, un estalvi, que pràcticament podríem dir que tècnicament l'Ajuntament de l'Escala té un endeutament zero. Això és molt difícil trobar-ho a comarques gironines. I això, sense falsa modèstia, jo crec que és un mèrit del govern d'aquests darrers anys. Els que aquests mateixos que proposen aquest aparcament amb un altre espai de 2 plantes, més una en superfície, més una en alçada, saben perfectament que estan proposant una cosa que no és viable econòmicament, que costaria molts milions d'euros i que afectaria tot un entorn de finques que seria inassumible en l'actualitat. Ells ho saben, nosaltres ho sabem i ells ho saben. Però aquest sí que és viable econòmicament. Són 100 places, és un espai relativament fàcil d'actuar i a més no volem donar-li la connotació d'un aparcament soterrat com pot ser el de Plaça Catalunya. Aquest volem que sigui un aparcament de zona blava soterrat, que sigui el mateix preu que aparcar en superfície. I quan parles amb la Generalitat, que són els que donen les places públiques, doncs et diuen que no hi ha places públiques i que això és inviable a l'escala. En qualsevol cas, aquesta és una proposta que surt i que sabem que no es durà a terme. Però els pisos tutelars sí que pot ser una proposta, jo penso, sensata per persones que estan en una situació prou bona com per moure's per ells mateixos, com per poder-se autogestionar, però necessiten un espai amb un mínim servei comú, amb una mínima tutela per si tenen alguna dificultat en el dia a dia. Perquè quan surto de l'escala la gent m'ho diu, l'escala de qualitat molt important els darrers anys. Jo crec que ha estat fruit dels encerts que hem fet, segur que hem comès molts errors també, però el balanç jo crec que és molt positiu i l'escala avui en dia té, a poc s'ha anat guanyant un prestigi en el territori i és gràcies a elements com aquests del front marítim i d'altres que hem anat executant. I avui agafem el compromís en ferm de els propers 2 anys tenir una solució definitiva que passi a ser aquest espai, ara privat, amb una activitat privada de càmping, passi a ser un espai obert, un espai accessible, un espai de titularitat pública que augmenti els atractius indubtablement de l'escala i que generi tot un entorn d'activitat al voltant de Riells que és absolutament necessari.
El cap de llista de Junts per Catalunya, Robert Bosch, i el doctor Vixal, número 2 de la candidatura, presentaven el projecte de residència integral i de mobilitat per a la gent gran, un projecte que s'ha convertit juntament amb l'aparcament soterrat de Plaça Nova com una de les propostes més importants del grup. Escoltem aquestes dues veus, la del candidat Robert Bosch i la del número 2 de Junts per Catalunya, Vixal Shahani.
Nosaltres, per què portem aquest projecte com a principal? Doncs perquè creiem que aquí a l'escala una de les mancances principals que hi ha és l'atenció a la gent gran, els serveis, les instal·lacions que el poble els hi pugui oferir i nosaltres hem cregut que la millor manera de fer-ho és oferint unes instal·lacions, un equipament que permeti que la gent gran de l'escala es puguin sentir tractats de la millor manera possible amb unes instal·lacions excel·lents sense haver de marxar fora. A la Casa del Mar hi havia purament, si es pot dir així, la funció de centre de dia molt puntual, amb unes instal·lacions molt limitades, diguem, per l'arquitectura del propi edifici, i aquí el que presentem nosaltres doncs, és la construcció d'un projecte molt ambiciós, d'acord amb l'acord amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que per tant tindrà un cost econòmic important, però que la principal diferència és que això serà una residència integral on podrà acollir i atendre totes aquelles necessitats mèdiques més complicades que un centre de dia no pot atendre.
Tenim diversos projectes i diverses ubicacions. Lo important ha de ser és que
tingui l'espai suficient per complir o pal·liar les mancances de places geriàtriques que tenim i sobretot oferir la màxima qualitat possible als usuaris. El centre sempre serà públic, control públic. El control màxim el tindrà l'Ajuntament. ¿Vale? Pot haver-hi alguna entitat que ho gestioni, però sempre l'Ajuntament tindrà la majoria dins del patronat que es crearà.
Per ordre, Esquerra Republicana, la creació de la marca L'Escala, l'esport de base o un espai d'entitats estan entre les propostes d'aquesta formació en una de les macroàrees que proposen des del Partit Republicà. Es van presentar al Bar Medusa. Escoltem Enna Estrems, alcaldable per Esquerra Republicana.
Per destacar algunes propostes, nosaltres volem crear una marca a L'Escala en turisme, que siguem realment el referent de la capitalitat d'aquest centre de l'Empordà, i això ho farem millorant la mobilitat, ho farem senyalitzant molt bé les zones turístiques, ho farem potenciant la cultura i el patrimoni, ho farem potenciant sectors turístics diferents, el sector familiar, i no només això, sinó que necessitem un comerç, la gent que tingui feina 365 dies a l'any, per tant hem de potenciar també altres activitats que no siguin el turisme, i a nivell d'esports i entitats, doncs, evidentment, promocionar l'esport de base, la seva vessant educativa, la seva vessant social i integradora, i com a proposta destacada en entitats, a part del suport i l'acompanyament que necessiten, perquè són la vida del nostre municipi, proposem un espai d'entitats amb sales i sales de reunions, sales d'actes a Camp Maset. No creiem que s'hagi de canviar la biblioteca de lloc, potser sí descentralitzar algunes activitats i, per tant, seguir fent servir l'edifici de biblioteca però descentralitzar-li alguns actes, i a Camp Maset hi haurà un espai d'entitats on totes les persones que donen vida social i festiva al nostre municipi tindran un espai on reunir-se, on treballar i on fer també actes de les seves entitats.
La CUP celebra una xerrada per alertar sobre les conseqüències de navegar per internet i xarxes socials on les grans empreses es poden apoderar de les nostres dades. L'alternativa proposada és una xarxa oberta i lliure anomenada Fedivers. Joan Santís, candidat de la CUP.
Són un perill tan individual com col·lectiu. Hi ha conseqüències dolentes a nivell de pèrdua de privacitat. Pensa que les teves dades poden anar a parar a assegurances metges, poden anar a parar a la policia, moltes coses. I després, com a col·lectiu, les enormes quantitats de dades que es generen poden fer que, doncs, que es predigui un comportament o cap a quin segment de la societat has de dirigir per fer propaganda, etc.
Com?
Doncs tenen l'avantatge de que el teu timeline, el teu mur, diguem, és garantitzat que és purament cronològic. No hi ha cap algoritme que manipuli aquesta xarxa. Tu veuràs el que tu vols veure. Tu tens la decisió sobre el que vols veure i el que no. Això que sembla una petita cosa és el que en diuen un canvi de fase. I quan això es perd tot el control.
Gent de l'Escala presenta candidatura i es presenta com a llista no hipotecada pels partits d'àmbit nacional. Posa en primer pla el seu projecte i la voluntat d'implicar tothom en la presa de decisions d'àmbit municipal. El candidat de Gent de l'Escala és Carles Carlà.
Avui, amb la presentació de la llista, hem pogut veure que hi havia una participació molt alta. Em fa molta il·lusió veure com la gent segueix apoyant cada dia el nostre projecte. I m'imagino que el que més il·lusiona és que saben que si estem en el govern i governem, el poble serà seu i ells podran participar. Insistim en la participació perquè no podem deixar que la gent només parli un cop cada 4 anys. Hem de donar les eines, hem de donar la possibilitat a que ells puguin escollir com el volen. I més que tot, el que els donem la possibilitat és d'escollir com ho volen no només els 4, sinó els 8 ni sinó els 12. Per això avui hem dit públicament que obrirem un apartat de la nostra web en la que la gent es podrà registrar, i el dia que des del partit haguem de decidir alguna cosa, no ens importarà de quin color ets ni què has votat, et deixarem vindre i participar a les nostres assemblees i decidir pel bé del poble.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 14 de maig. presenten la primera línia d'infusions d'Emporaron, una iniciativa dels parcs de les Olors de l'Alt i el Baix Empordà. Les cinc infusions presentades s'inspiren en antics déus grecs i estan fetes amb plantes cultivades als mateixos parcs. Escoltem Pau Gasull, soci del Parc de les Olors de l'Escala.
El nom de l'empresa Emporarom sorgeix de l'unió dels mots Empordà i Aromes, i això trobem Emporarom. També recorda una mica el nom llatí de la ciutat d'Empúries, Emporiae. I basant-nos en el món grecorromà, que ens ha influenciat molt en el tema de les plantes, hem creat una línia d'infusions basant-nos en els déus grecs. Concretament tenim cinc déus grecs que ens hem basat, que és Poseidó, Hèmera, Àrtemis, Nix i Afrodita. A diferència de les altres marques del mercat que podem trobar, nosaltres ens basem en plantes autòctones, però també volem donar un gust, un toc innovador. Per això, a cada una de les infusions, a part de ser productes autòctons, hi hem afegit una planta o un sabor que ens donaria un toc innovador, forani, moltes vegades. La primera és l'Afrodita, és la deessa de la mort, i hem buscat una infusió de caràcter més romàntic. Sobretot hi portem menta, és una barreja de menta, canyella i pètals de rosa. Després tenim l'Hèmera, que és la deessa del dia o de la llum, que el que hem volgut agafar amb aquesta referència és la vitalitat del dia. I hem agafat el romaní, principalment, i després tenim un toc de gingebre i pebre negre. L'Anix principalment porta tila, porta lavanda, que són tot plantes relaxants, i un toc de llúpol, també, a part d'altres plantes en petites quantitats o en dosis més petites. Poseidó, com sabem, és el déu del mar, i l'hem volgut basar en les plantes que tenim al voltant de la Mediterrània. Principalment tenim farigola, però també hi hem posat una mica de fonoll, i poliol, i flor de saúc. Tenim l'Àrtemis, que és la deessa de les dones joves i de la caça. Aquesta infusió l'hem volgut reflexar amb la camamilla, la Maria Lluïsa, la sàlvia, que és un gran regulador hormonal, i amb aquesta unió de totes aquestes plantes el que volem és enfortir i donar una rehabilitat a les dones.
Més de 40 participants i un centenar llarg de plantes exposades a la 29a exposició de flors del Ser. S'ha fet el cap de setmana passat i hi han passat més de 300 persones. Escoltem a Raül Centeno, membre de la Junta Directiva del Ser.
Per lo que ens dona la sensació, hi ha més plantes que altres anys. De veritat que sí, tema de plantes molt bé, tema de roses, aquest any una mica curts, però bueno, també s'entén perquè amb la tramuntana que va fer el dissabte passat ja van quedar moltes tocades. Però bueno, al final ha quedat molt bé. Sí, la veritat que el CERT el que vol és cada vegada fer activitats pel poble i tot això, i una de les activitats que ens agrada més fer és aquesta de l'exposició de flors. La setmana passada va ser el protagonista el bonsai, i aquesta setmana són les flors. I és això, la gent cada vegada col·labora més amb nosaltres i fa possible que faci tant de goig aquesta sala. Aprofitant el temps de flors, doncs es fa aquesta sortida. Està molt bé perquè la gent s'oblida d'agafar el cotxe i surtes des d'aquí de l'escala, t'oblides d'aparcar i a part es fa amb una guia i està molt xula.
La crònica política de l'informatiu del dimarts girava a l'entorn de les propostes d'urbanisme, barris, mobilitat i medi ambient d'Esquerra Republicana de Catalunya. Una presentació celebrada a l'hostal Can Miquel de Montgó amb intervencions de Freddy Guirado, Alberto Gómez, Antònia Rojas i la cap de llista Enna Estrems, que escoltem en aquesta crònica.
La població està molt i molt desconnectada de l'administració i tenir una figura única a la qual anar a explicar o a preguntar els temes és molt important, i per tant aplicarem el regidor de barri i farem una inversió anual garantida. Una inversió que cada any estarà al capítol d'inversions del nostre pressupost i, per tant, cada any s'invertirà en millores d'un barri o un altre. També, molt important, s'està parlant aquests dies molt de l'aparcament, de grans infraestructures d'aparcament. Pensem que grans infraestructures d'aparcament ja en tenim i, de fet, estan molt en desús. Per tant, el que hem d'apostar és per un altre model, un model de circulació, de mobilitat sostenible i comercialment eficient, ni diem nosaltres. Microaparcaments, un estudi d'espais en degradació, d'edificis en degradació, els quals l'Ajuntament pugui arribar a adquirir o arribar a una sessió d'ús amb els propietaris per fer microaparcaments a tots els eixos comercials del nostre municipi. L'urbanisme ha de ser accessible i dissenyat per les persones. S'està parlant molt del POUM. El POUM es redactarà ara i ens pregunteu molt com pensem que ha de ser. Doncs ha de ser dissenyat per la gent. L'urbanisme marca la manera d'utilitzar els espais i, per tant, nosaltres pensem que ha de ser dissenyat per les persones. Per això aplicarem el pla d'accessibilitat, l'aplicarem, no només el farem, i a nivell de grans infraestructures s'ha de reurbanitzar el carrer de Gràcia, s'ha de reurbanitzar i fer un gran passeig a l'Ave Maria i s'ha d'arreglar a grans infraestructures, sobretot la sala del CERN, no cal un auditori nou, ja tenim un auditori que cal modernitzar.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 15 de maig, l'Escala bonificarà entre el 75 i el 100% de l'IBI a les famílies en situació econòmica i social més vulnerable i als propietaris també que cedeixin habitatges per a lloguer social. Les sol·licituds s'han de presentar abans de finals de juny. Escoltem a Ramona Viella, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament.
Com hem fet sempre, hem cregut doncs, que era bo posar una subvenció per l'IBI. I, de fet, aquí voldria recalcar que això és subvenció, que avui s'obre la subvenció i té un termini fins al 30 de juny, que tothom doncs, que ho estigui escoltant i que sigui doncs, una família afectada, doncs, que vingui a l'Ajuntament, que vagi a l'OAC, que l'OAC allà li informaran de tot i si hi ha alguna cosa que no l'entén li acabaran d'informar, perquè són en diferents trams doncs, que se dona la subvenció. I això doncs, va per famílies doncs, que tindrien una situació econòmica social doncs, molt vulnerable. Com hem fet sempre doncs, des de l'Ajuntament, s'ha procurat doncs, ajudar a tota classe de famílies, a gent de més de 65 anys, a famílies doncs, en situació econòmica social vulnerable, amb famílies monoparentals, i en aquest cas de les subvencions doncs, també amb famílies que tenen l'habitatge registrat per lloguer social. Llavors jo també vull remarcar molt que la gent estigui al cas que la subvenció s'obre ara fins al 30 de juny, que no té res a veure amb les ajudes que llavors nosaltres donem puntualment en altres situacions, com poden ser les beques de menjador, els ajuts d'urgència, que aquests sempre es poden anar a serveis socials i amb el seu estudi corresponent llavors se'ls don més o menys ajuda. Vull dir, a mi m'agradaria molt remarcar que això és una subvenció i que té una durada d'avui al 30 de juny.
El col·lectiu Temps de Dones de l'Escala demana rebatejar el carrer Garbí com a carrer Mercedes Vilanova. Consideren que les dones estan infravalorades al vialer local i demanen obrir el debat per fer més visible tant les dones com les seves feines. Escoltem Assumpció Vila i escoltem a Maria Grazia Brogini, del col·lectiu Temps de Dones.
Llavors, per què aquí? Perquè el CERN, jo vam pensar que el CERN és una institució prou important per la vida social de l'Escala com per donar-li relleu. I té moltes activitats esportives i d'altre tipus a dintre del CERN. I les dones que fan el REM aquí a l'Escala ens varen comentar el tema de la senyora, la personalitat, la importància de la senyora Mercedes Vilanova. I llavors vam dir, doncs mira, el CERN, que és important per l'Escala com a centre social, clar, i esportiu i moltes activitats, i el carrer que es diu Garbí, que per dir-ho així no trebem el nom a ningú, i llavors la iniciativa va ser aquesta, veure que es veiés, fer-ho públic, de
que és possible
canviar el nom, i vàrem posar el nom i un mini resum amb una pregunta, si semblaven prou motius
per dedicar-li un carrer. Ah, jo la veo molt bé. I com t'ho he dit ja, aquí a l'Escala hi ha res per la dona. I em pensar de poc a poc crear un lloc on la dona pot sentir-se còmoda.
Volem començar a fer activitats visibles i per animar les dones a que també formen part de l'Escala, homes i dones, i llavors ja és hora de que mica en mica vagin sortint elles. També pensaven que es podia dedicar un passeig a les dones que remendaven les xarxes, o que va ser molt important les fàbriques de punt, que ho vam explicar. És a dir, no cal que només siguin dones concretes, individuals, sinó el treball que va fer l'Escala, de fet, perquè la pesca no és només treure el peix.
No, la dona que treballa a l'anxova...
Exacte, també.
Sí, de molt temps. Sí.
Aquesta setmana han començat les preinscripcions a l'Escola Municipal de Música El Gavià per al proper curs 2019-2020. Els interessats poden apropar-se a l'escola al llarg d'aquests dies, tots els matins i la tarda de dijous, ens ho explicava Alfons Vila, secretari de l'Escola Municipal de Música El Gavià.
Bueno, estaran més o menys així, és un fluctuant. De moment tenim unes quantes de fetes, però clar, estem esperant que vingui més gent. La setmana és això, del dilluns fins al divendres, tenim les preinscripcions obertes cada matí de 9 a 2 i les tardes del dilluns que ja ha passat, dimecres i dijous, de 6 a 8, per fer les preinscripcions. Un cop hagi passat el plaç de preinscripcions, clar, la gent que vingui després es pot fer la preinscripció, però clar, la plaça sempre la tindran preferència els que han vingut dintre del temps que està otorgat per aquests menesters, diguéssim. I un cop això, després es farà el sorteig de les places i ja directament passaríem després a les matrícules del mes de juliol. El que hem de dir és que, per exemple, tots els nens que ja estan matriculats a dintre de l'escola, que ja estan dins d'aquest curs estaven matriculats, ja es donen per preinscrits, o sigui, no cal que vinguin a fer la preinscripció. Aquesta preinscripció és per tots els alumnes nous que vulguin començar a fer música a partir del curs que ve. D'acord? O algun alumne que vulgui fer un canvi d'instrument, però bueno, en aquest cas, com que ja estan dintre de l'escola, ja ens ho comenten i ja ho fem directament. Bueno, hi ha el llenguatge musical, instruments des de ukelele, guitarra, guitarra elèctrica, baix, trompeta, saxo, violí, flauta travessera, piano, hi ha molta varietat d'instruments, i també hi ha els de... Comencem des dels inicis 3 anys, que són els més petits de tots, que fan una música així molt, molt participativa, bueno, molt, molt de jugar i començar a conèixer l'ambient musical. De P3, doncs, abarquem fins als adults de 99 anys, que si volen, qualsevol pot venir.
El càmping Les Dunes, juntament amb l'escola de Windsurf Face Wind, organitza del 21 al 26 de maig, la setmana entrant, per tant, el Campionat d'Europa de Windsurf en modalitat freestyle, la disciplina més visual per a l'espectador. Enguany competiran fins a 27 windsurfistes i l'organització estima que serà un campionat molt obert. Escoltem Hugh Chardon i Pilar Serra, codirectors de l'escola Face Wind, i escoltem a Fede Sunyer, director del càmping Les Dunes.
El campionat estarà molt obert, ja ho veureu. Tenim 27 inscrits fins a data d'avui. Esperem rebre'n algun més durant els pròxims dies. Tenim 7 juniors. Esperem que se n'apunti també algun més. Els juniors, ja ho veureu, són els nous talents que estan pujant i apretant en aquests màsters, no?, que estan coronant el campionat europeu. I després d'aquests 20, ja ho veureu, està super, super apretat. Jo diria que d'aquests 20, 10-15 almenys aquí optaran per liderar el campionat d'Europa i veurem qui serà el guanyador final.
A més del campionat europeu, hi ha programades diferents activitats com ara paddle surf amb gossos, concerts i una barbacoa. Pilar Serra, codirectora de l'escola Face Wind.
Doncs mira, paral·lelament al campionat us oferim moltíssimes activitats per fer aquí al càmping, davant de l'escola Face Wind. Farem activitats de paddle yoga, farem activitats d'art urbà, farem activitats, tallers per tot tipus de públics, pels més petits. El dissabte també es farà un concertillo en viu, farem una barbacoa per tothom, entre els riders, jutges i públic que vingui. I us esperem a tots, a vosaltres que ens vingueu a visitar. Nosaltres estarem encantats de rebre-us aquí i que ens ho passem tots superbé.
Des del punt de vista del càmping estem molt contents de treballar amb Face Wind, que és una escola de primer nivell, i el càmping també és un càmping de primer nivell europeu. Llavors tots dos formem un gran equip per portar els millors riders de tota Europa i part del món també, com hem dit abans. Llavors també fem que el windsurfing, que és un dels millors spots d'Europa, estigui aquí a la Bahia de Roses. Llavors, amb les dues empreses i les dues col·laboracions, volem que la Bahia de Roses, Sant Pere Pescador, sigui reconeguda mundialment pel windsurfing. No?
Veus el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 16 de maig, aquesta setmana s'han acabat d'instal·lar els radars pedagògics en punts estratègics de la xarxa viària de l'escala. No tenen funció sancionadora, són només informatius i pedagògics, s'activen cada cop que passa un vehicle i indiquen la velocitat a la que circula. Robert Figueres, regidor de serveis a l'Ajuntament de l'Escala.
Això acaba de finalitzar tota aquesta instal·lació de radars, que, com vam explicar en el seu moment, ha tingut molt bona nota per part de tota la població. simplement són radars que avisen, no sancionen, eh? Simplement quan passa el vehicle avisen si vas a una velocitat més alta del que permet i fan conscienciar tot el que circula per allà, i penso que és bo per la seguretat de tots els escalencs. Bueno, és molt difícil amb el poc temps que fa saber si hi ha hagut també algun canvi, perquè l'escala també val a dir-ho que és molt segur i hi ha pocs accidents, eh? Si n'hi ha són molt petits, no hi ha accidents greus, no? Però sí que és veritat que la gent comenta, i a un mateix li passa, com passa amb el seu vehicle, amb el seu cotxe, amb la seva moto, que el fa a l'avisa, a vegades no ho detectaries això si no hi fos, i un matí redueix la velocitat. Per tant, la valoració és molt, molt, molt positiva. Com cada any tenim una partida molt important, que ens gastem en senyalització viària entre 70 i 80 mil euros, i anem sempre pintant i repintant diferents zones i diferents barris de l'escala, o bé ordenant-los també, no? En aquest cas ha tocat la zona del carrer Puigborrom, carrer Garbí, etc., i hem fet tot el repintat que sempre fem, amb el canvi que el carrer Puigborrom l'hem fet d'una sola direcció, i això ens ha permès guanyar unes 14 places d'aparcament.
Mestres i professors de les escoles públiques catalanes eren convocats aquest dijous a fer vaga. A l'escala, el seguiment va ser molt fluix. Només 5 mestres a l'escola Empúries, 3 a l'Escolapi i 4 a l'Institut El Padró. Escoltem les veus de la directora de l'escola Empúries, Lilian Xiqués, i la del director de l'Institut El Padró, Javi Roman.
Bé, la vaga d'avui és la primera vegada que s'han posat d'acord tots els sindicats d'educació junts. Des de l'Empúries creiem que aquesta sigui la primera vaga que s'hagués convocat amb tots els sindicats junts, poder hagués tingut més seguiment. Però la gent, com que està molt cansats de vagues aquest any, doncs aquí a l'Empúries, de moment, només han seguit 5 mestres. 5 mestres han fet vaga, la resta, 41 mestres, estan a l'escola. Al només faltar 5 mestres, doncs ens hem pogut organitzar entre nosaltres internament amb altres mestres i hores de suport que tenen i de substitució perquè els nens no pateixin cap mena de dalt a baix, o sigui, les classes han sigut normals, els nens han seguit l'escolarització normal del dia.
Doncs dins de l'institut el seguiment ha sigut molt petit, pensa que és una vaga que realment és important, d'una que afecta la ràtio d'alumnes dins de les aules, a la quantitat d'hores que treballarà el professorat, el proper curs i en successius, i a pesar d'això, doncs bueno, han faltat 4 profes d'uns 52, i bueno, dins del centre hem intentat solventar aquest dalt a baix com hem pogut. Sempre els nanos han estat atesos d'una manera o d'una altra.
Esquerra Republicana presenta les propostes que aplicaria en cas de governar a partir del 26 de maig, sobretot en àrees de finances, personal, comunicació i república. Edna Estrems.
Volem un ajuntament transparent, un ajuntament que ajudi a les persones a arribar a final de mes, per tant, que ajudi a fraccionar els impostos, un ajuntament que es comuniqui 3.0 amb la gent, que vagi a buscar la gent. La comunicació ja ha passat a un estadi nou i, per tant, s'ha d'anar a buscar a les persones amb una comunicació 3.0, i, evidentment, parlem del nostre compromís. Esquerra Republicana, com sabeu, som d'esquerres, republicans i independentistes, i, per tant, el nostre compromís republicà és ferm, és ineludible, és irrenunciable i és la garantia de que si Esquerra Republicana guanya les eleccions del 26 de maig, tindrem un ajuntament compromès amb l'alliberament nacional de Catalunya.
Dijous fèiem la prèvia de futbol, dient que el Futbol Club l'Escala se la juga aquest diumenge al camp del Guíxols, segon contra tercer amb només un punt de diferència. L'Escala és segon, el Guíxols és tercer amb un punt menys, i del que passi en aquest partit en dependrà bona part de la classificació final de temporada. Queden només 2 partits. El segon classificat promociona. El tercer es queda a la segona catalana.
Bueno, estem tots a un punt. El que falli, doncs, ho tindrà molt difícil per poder remuntar. Arribat aquesta... Es dona així, que tots estem amb un sol punt de diferència. El guanyar o el perdre ara mateix serà molt important, que gairebé l'empat no val, no? Però bueno, tenim un enfrontament directe que bueno, que sí que ens pot beneficiar diverses opcions en el resultat de la setmana que ve, i nosaltres el que irem evidentment és a guanyar, perquè queden 6 punts, tenim un objectiu nosaltres en ment, que és guanyar tot el que queda i esperar a que els altres no ho facin.
I hi haurà un Guíxols Escala que és clar que saltaran espurnes, no?
Però bé, nosaltres no ens queda altre que recuperar-nos, intentar preparar-nos tot el que sapiguem bé per la setmana que ve, intentar sumar els 3 punts a casa.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 17 de maig obríem informatiu destacant que el mestre Lluís Albert rep la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria musical. El president de la Generalitat lliurava les Creus de Sant Jordi a 28 personalitats i 15 entitats que han destacat pels seus serveis prestats a Catalunya.